Perquè a la literatura infantil i juvenil considerem que se li fa poc cas, fem Poc Cas, un podcast sobre llibres. Cada 15 dies compartirem amb vosaltres lectures de tota mena d'estils, de gèneres, de gustos, però no parlarem de llibres fórmules, ni de modes, ni d'edats. Si és literatura, tothom la pot llegir. Volem parlar dels llibres que ens agraden, que ens fan rumiar, que ens fan preguntes i que ens acompanyen. Diuen que llegir és un hàbit solitari, però sabem que millora quan el compartim. I per això som aquí. Som Paula Jarrín, Tina Vallès i Carlota Torrents. Els lectors i lectores creixem amb els llibres, no amb els anys. Comencem.
Poc Cas, el podcast de literatura infantil i juvenil.
Hola, què tal? Com va? Comencem el Poc Cas 4 de la segona temporada o el 21è de tots els que hem fet fins ara. Les maneres de comptar són variables, però totes ens porten aquí. El nostre petit cubicle de gravació amb els micros i en Carles García, el nostre tècnic que ens observa discretament. Va, som-hi, que aquest programa d'avui, si hagués de tenir un color, seria el verd. Però no un verd lluminós com el jersei que porto avui, que no m'ho heu dit, però jo avui vaig a cònjuge.
Guapíssima, és que no ens has saludat.
No us he saludat. Bé,
la confiança
no...
fa fàstic.
Sí, sí, però és que senyors i senyores no estaven gaire concentrades aquestes d'avui, aquestes companyes meves de viatge. I és un verd, no és aquest verd tan bonic, sinó que és un verd més aviat fastigoset. Un verd de cuclla fiscós, verd moc, verd vòmit. Sí?
Verd fastigós.
Hi havia un joc divertit, que suposo que encara juguen les criatures, que era pensar plats superfastigosos. Avui et donaré una fulla podrida amb un moc de la profe i cuc verd rebentat. Sí?
Això t'ho has inventat tu ara?
Jo jugava això.
Ai, començo a preocupar.
Ara entenc coses.
Ara m'he emocionat i... En fi, que el fàstic també pot ser literatura i no cal que siguin plats fastigosos de l'hora del pati. Tot, de fet, pot ser motiu de literatura. I, si no, digueu-li en Pàmies que ens va fer ganyotes amb llimones o ens va fer un conte preciós amb dues gotes d'aigua. Avui demostrarem que el fàstic no se n'escapa amb l'ajuda de Paula Jarrín i Tina Vallès i William Steig, Alice Gravel i Dan Ben Barak, Sergio Mora, Roald Dahl i potser algú més. I també tindrem una especialíssima tabarra de la Maria Rovira, aka Oye Sherman, que avui especialment us recomanem que no deixeu d'escoltar. I també, que no us en parlem mai, però que també a cada programa hi és, hi ha un petit fragment que llegim, que en diem La Torna, internament, i que és un fragment que llegim com una manera de segellar la conversa que hem tingut. Un fragment que ens sembla que lliga o que dialoga, que es diu ara, amb la tria de llibres que s'ha fet. Però avui us recomanem que no deixeu de sentir-la. No diríeu mai que un poeta tan elegíac sapigués fer un conte que fa tan fàstic.
Oi, 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 ara és que estic... En el meu cap comencen a intentar buscar qui serà... T'hauré de parar atenció.
Exacte. Sí, i a més té un... És un autor amb bucat, o és un text amb un català una mica dels anys 50 o 60 i costa una mica. Però llegirem molt bé.
Segur.
Som-hi. Qui comença avui?
Jo.
Senyores i senyors.
La cosa comença amb un ésser que és verd, que li put l'alè, que és lleig per herència paterna i materna, que pot escopir flames, que fa 1,99 m i que treu fum per les orelles. Sabeu de qui estic parlant?
No! No.
Pues estic parlant del Shrek.
Shrek.
Però no del producte nascut de l'audiovisual, que abans discutíem si ens agradava o no ens agradava, jo crec que té uns moments meravellosos, sinó que és l'original, el nascut de la imaginació i de la creativitat, lligant amb el programa anterior, de William Steig. William Steig va néixer a Brooklyn l'any 1907 i va morir l'any 2003. Crec que és un autor irrepetible dins de la literatura infantil. D'ell tenim publicat per Blackie Books, Doctor de Soto, Irene la Valenta, L'Illa de la Belle, El Silvestre i les Pedres Màgiques, El Gran Viatge d'en Dominic, En Tiffy Duffy, Amos i Boris, que acaba de sortir, recuperats, ben editats, i jo crec que si l'Steig s'hagués dedicat a la literatura adultil, tots els culturetes del món reclamarien per ell el Nobel de Literatura. Però com que jo sóc una poca solta, ho faig des de la literatura infantil i sabent que no li poden donar perquè el Nobel no es pot donar a títol pòstum. Però s'hauria ben merescut un Nobel de Literatura. Ja sabeu que jo sóc la de les causes perdudes en aquest premi. S'ha de reivindicar Shrek, hem de reivindicar també que per primera vegada Blacky Books el fa en català, sí que havia estat publicat en castellà, primer per Ediciones B i després per Libros del Zorro Rojo, i tot és meravellós, és que fa un fàstic interessant. També hem de destacar la traducció deliciosament fastigosa de en Yannick García. Llegiu l'Shrek en veu alta perquè és desternillant. Ell és un ésser tot fastigós. Hem de dir que mentre camina deixa anar els seus efluvis repugnants tombant flors i veient com els arbres es vinclaven per apartar-se'n de tant d'ell com podien. Una bruixa li llegeix la seva fortuna i li diu que es casarà amb una princesa més lletja que ell. I què fa el nostre amic? Pues sortir-la a buscar. El tema és que pel camí embolica la troca de valent, fins i tot es menja un tro i es troba un ruc parlant. Arriba al castell, troba la seva princesa enamorada i us llegiré un trosset de la conversa fastigosament deliciosa. És que, a més,
és molt verd, aquest llibre.
I són lletjos.
Molt lletjos.
Són molt lletjos. L'Shrek va dir: «Oh, fastigosa meva, d'una boca tan lilosa, aquests ulls color carmí i uns mussols de carmesí, em tens ben enamorat. Encara et diria més, però ja sé que has entès el motiu real pel qual em poso sentimental. Ets més lletja que un pecat».
Oh, bravo!
Aquesta història, evidentment, tindrà un final tan fastigós com ben sentimental. No podíem començar d'una altra forma que no fos amb aquesta meravella fastigosa del llibre.
Ets una romàntica.
Totalment.
Fastigosament romàntica.
Fastigosament. Però no em diguis que sóc lletja com un pecat.
No, això no ho he dit. Això no ho he dit. Home, depèn, si tu dius l'Shrek...
Ah, és una cosa ben
bonica. És una elogi, és una elogi.
És un elogi total.
Bueno, continuem fent fàstics.
Sí, jo vinc amb un cuc i una rata fastigosos.
Això, maco, maco.
De l'Elis Gravel. Abans que res vull dir qui és l'Elis Gravel, perquè és una autora i il·lustradora canadenca nascuda a Montreal el 1977, que val molt la pena seguir, llegir i seguir-la fins i tot per xarxes. Si la seguiu ara per Instagram, veureu que és una gran defensora de la causa palestina, per exemple. Ha fet molta feina, no només llibres, sinó tallers i coses al voltant del tema de la igualtat de gènere. És una autora i una il·lustradora molt implicada en causes d'aquestes que valen la pena implicar-se. I ja només per això seria recomanable. Però és que, a més, segur que la coneixeu o l'heu llegida perquè heu llegit potser l'Olga i l'estranya criatura sense nom, en què una nena adopta una mena de bitxo fastigós, no? També, bueno...
I és tan divertit.
És molt divertit. De fet, hi ha tres entregues d'aquest llibre i d'aquesta història de l'Olga i aquest bitxo, que aquest bitxo comença a tenir fills i tots són igual de fastigosos. Bueno, tota una història. El bitxo aquest fa com uns rots, bueno... Però no vinc a parlar d'aquest bitxo. Vinc a parlar d'una col·lecció que els de 9-8 han titulat la col·lecció Bestioles, on Elis Gravel agafa tota una sèrie d'animals que en principi no ens desperten cap mena d'il·lusió ni interès, potser podríem salvar el gripau, però d'aquella manera, com ara el poll, el ratpenat, la rata, el mosquit, el gripau, l'aranya i el cuc. Val? El cuc aquest ens pot fer pensar una mica amb aquell cuc de la Noemi Bola de la temporada passada. Sí. Jo començo a ser fan dels llibres sobre cucs. No sí, ho hagués dit mai, no ho hagués dit mai, però mireu quines guardes plenes de cucs. Bueno, la senyora Elis...
Se'ls embala.
Sí, m'embalo, és que els cucs em tornen boja ara, resulta,
sí, ara
saps?
Ja te'n portaré alguns al jardí.
Porta-me'n, que... sí.
Si fas, però davant meu no li donis, sisplau.
No, si és que no són roses.
A l'últim llibre... que és d'un altre autor que també hauria hagut de guanyar el Nobel, també surten uns cucs, però ja hi arribarem. El llibre aquest del cuc, per exemple, no? Si en triem un, doncs és això, ens explica una mica què és un cuc, com funciona l'animal, què menja, què fa, i què tal i qual, però el cuc també ens parla, com veieu a la coberta, a totes les cobertes i a l'animal dient hola, com dient ara vinc, no? Vull dir que és, són llibres molt, molt dinàmics, molt car... O sigui, l'Alice Gravel el que té és que té molt de sentit de l'humor i un sentit de l'humor molt absurd, però que fa arrencar doncs, aquesta rialla superfresca quan l'estàs mirant, perquè més està ple de rucades, no? Per exemple, hi ha un moment en què s'explica doncs, que sí, que efectivament el cuc és un animal que fa fàstic, i llavors el cuc aquest que ha dit hola diu ei, que jo no faig fàstic. Però més endavant, quan explica que hi ha cucs que són comestibles, diu ei, deliciós jo, no hem quedat que feia fàstic. No? Vull dir que hi ha aquest diàleg constant que és molt divertit. La tria dels animals també és una tria que a mi m'ha fet pensar en altres obres de la literatura infantil de renom. Els cucs de la Noemi Bola, que ja hem dit, però també hi ha l'eruga aquella de l'Eric Carle, que també és un altre clàssic. Tenim el ratpenat Rufus d'en Tommy Ungerer, ella també tria un ratpenat. Els gripaus de l'Arnold Lobel, fins i tot el Frederic, el ratolí del Leo Leoni, o el mosquit d'en Gastó i l'Inaraja, i me'n deixo un... Ah, sí, i hi ha l'aranya, no? Que seria l'aranya de la Louise Bourgeois. Són tot d'animals que en principi no són els típics animals que surten en els contes infantils, sinó és per fer de dolents o per fer nosa, però a vegades ni això, tot i que el conte del lleó i el mosquit, bueno, pensem-hi, un dia hauríem de parlar d'aquesta mena d'enfrontaments entre animals petits i grans. I que aquí doncs prenen aquesta importància, aquest protagonisme, però sempre això, amb aquest rerefons d'humor saníssim. I ja està, o sigui, jo crec que no necessita més presentació. L'Alice Gravel és una autora que sempre funciona. Com veieu, aquest nom, llanceu-vos-hi de cap. A vegades és autora, a vegades és il·lustradora, a vegades ho fa tot, però sempre, sempre funciona.
I continuem fent fàstic i olla del moc de la profe en un plat. Em sembla que aquí segur que en trobem algun.
És que, aviam, teniu marcat el 1-2 per si algú es desmaia del fàstic, però la cosa comença així. Yo tengo un moco, lo saco a poco, lo redondeo, lo miro con deseo, yo me lo como y vuelvo a comenzar. Trrr. O sigui... Sabíem que la Carlota podia morir de fàstic. Segur que molts dels que ens esteu escoltant vau poder seguir la cançó bé. Jo, perdoneu per cantar tan malament, jo no la coneixia, aquesta cançó, però a casa meva es cantava, els infants de casa nostra sí que la van cantar, això sí, sempre la van cantar en castellà. Uh-huh. I Ediciones Modernas de l'Embudo té una col·lecció que es diu Etsona, i recupera aquestes cançons de falda o cançons infantils cantades aquí i allà. Trobem cançons com la del Manicero i l'Elefante que se balanceava, Cucú, cucú, cantava la rana, El diumenge es el menja, que és el xoc dels dits, este dedito buscó un huevito, pipipipipipi. I aquí, clar, les referències seran les que cadascú tingui de com li van explicant la seva llengua materna, en la llengua de criança. I també està aquest Jo tengo un moco, però tenim una versió en català feta pel Miquel Desclot, que és Jo tinc un moc.
I també es pot cantar la cançó?
No
lliga. No, perquè
és una mica ciència-ficció, perquè, clar, aquesta cançó, jo ho he de dir, vull dir, jo sóc en un entorn català, he viscut sempre en un entorn català parlant, però aquesta cançó només es cantava en castellà, no hi ha versió catalana.
No, jo he estat fent, he preguntat també a gent d'una generació més grans que nosaltres, àvies catalanoparlants, i no, aquesta només existeix en la llengua castellana. Però, bueno, a partir d'aquesta versió del Miquel Desclot, que, per suposat, és finíssima, això tinc un moc...
M'agradaria veure Miquel Desclot rebent aquesta proposta de traducció.
Però segur que s'ho va passar.
És fantàstic.
Me'l trec en afició, me'n faig burilla, bonica mandonguilla, i me l'empasso... Ah. Ai. I com que tinc més gana, me'n trec una altra i tornem a començar.
Mira les guardes, mira les guardes. No són pèsols, Carlota?
Són molt vertigosos. I a més, el llibre està il·lustrat per la Elena Odriozola, que jo crec que és de les artistes...
Premis per ella, sisplau, tots.
Tots els premis, que a partir de 8 personatges de diferents edats van repetint la cançó, i si ho fem anar ràpid com un flipbook, tenim personatges molts i menjant-se'ls.
Molt bé.
És meravellós.
Alguna cosa més constructiva avui?
No. Seguim perquè... en la línia marrana.
Amb la una cosa, mira, una cosa important.
Sí.
Aquest llibre... Oh, és de febrer del 2020.
M'encanta.
Hem de portar-lo i recuperar.
És un moment molt mucós.
Molt mucós, per no dir merdós.
També.
I jo crec que també la feina que estan fent des d'Ediciones Modernes de l'Embudo, l'Helena i el Gustavo Puerta, és
molt
per
bé.
Destacar.
És molt bonic. A més, és un llibre petitet, també de butxaca.
De butxaca.
Te'l pots posar a la butxaca.
Com
per
els mocs, que te'ls pots guardar a les butxaques.
Doncs no sortim d'aquesta... Clar, és que avui el programa va de coses fastigoses. Sí, sí. I aquest llibre que porto jo, si el que deia la Paula va sortir al febrer del 2020, el meu va sortir just després del confinament, va sortir al setembre. Llavors, de què podíem parlar al setembre? Doncs de microbis, de bacteris i coses d'aquestes.
Però
no?
Aquest llibre estava programat
estava
abans...
Estava programat abans. O sigui, són...
De tota la pandèmia.
La literatura infantil i juvenil està al dia, està a l'actualitat. És que, senyors i senyores, preneu-vos seriosament
com
aquesta...
Com a Simpson.
Aquesta branca de l'art.
Tot.
Exacte.
Ha passat igual. Abans Simpson.
El llibre de Takatuka es diu... No llepis aquest llibre.
I ja hi som.
I llavors hi ha un asterisc en el títol i uns bitxets a baix diuen «És ple de gèrmens». Tot i així, mireu el codi de barres, hi ha aquí un germen que s'ha dormit a sobre el codi de barres, i aquí hi ha una noteta petita, el llibre és com mat, i aquí diu, si realment vols llepar aquest llibre, sisplau, fes-ho aquí. Llavors aquí hi ha una rodoneta que està vernissada.
Que no té germans.
Deuen relliscar.
He d'afegir que jo aquest llibre el porto de la biblioteca. Amb la qual cosa, jo crec que totes les criatures de la biblioteca del Raval que han llegit aquest llibre han llepat en aquesta rodoneta. Ho deixo aquí. Dit això, obrim el llibre. El llibre és d'Iden Ben Barak i Julian Frost, traducció de la Roser Rimbau, i com dèiem, va sortir al setembre del 2020. I és un llibre interactiu. M'ho ha passat molt bé amb aquest llibre.
No l'he llepat, no?
No l'he llepat, però m'ha costat no llepar-lo perquè això, la rodoneta aquesta té un tacte que fa venir ganes,
sí.
Però no me n'he estat. Les guardes, com podeu veure, semblen uns espaguetis verds, o no sé exactament què semblen, però resulta que és... en aquest llibre hi ha tot de fotografies supermicroscòpiques fetes amb, com ho diu, microscopi electrònic de rastreig. Perquè, clar, per veure bacteris i gèrmens i coses d'aquestes necessites unes lents molt potents. Llavors, què han fet aquí? En aquest llibre comença el llibre, i us ho he d'ensenyar i ho explicaré. Val, comença el llibre i et presenten la mina. La mina és un microbi molt petit. Més petit que un punt. Diu, veus aquest punt? Doncs els microbis són tan petits que dins el punt n'hi podrien cabre 3.422.167. Hi ha un altre asterisc. És ple d'asterisc, aquest llibre.
Sí, ja ho veig.
Millor amunt, millor avall. Llavors, ens explica a tot de llocs on hi pot haver microbis, t'explica que si de lluny no es veuen, però a mesura que t'hi apropes sí que els veus, i pam, arribem a la primera fotografia microscòpica d'aquestes, de rastreig electrònic, bla, 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 i apareix aquí la mina que s'està avorrint en uns teixits de paper. Això és el paper vist amb un microscopi. I llavors comença el joc.
Avisem que és una mica tot plegat, fa una mica d'angúnia.
Fa angunieta,
no passa
sí.
Res.
Sí, però alhora és ja tan...
És real com
tan...
la vida sí. Misma. O sigui, a mi aquest llibre em fascina.
I és molt ciència-ficció, també, segons com, perquè això exactament no sé què sembla. Bé, el cas és que a la pàgina següent, de cop i volta, hi ha una rodoneta, la pàgina està en blanc, i et diu enduem-nos la mina a viure una aventura. Veus el cercle de la pàgina del costat? Aquí és on viu. Toca el cercle amb el dit per agafar-la. Llavors tu amb el dit toques i te l'endús.
Ja t'has endut el bacteri.
A la pàgina següent tens el teu dit superampliat amb la mina de cap per avall dient som-hi! I a partir d'aquí comences a endur-te la mina per tot de llocs, van apareixent fotos microscòpiques, cada cop t'endús més gent, perquè clar, tu no ho veus, però t'estàs enduent la mina, un altre que apareix per aquí, que ara no me recordo com es diu, cada cop dus més gent al dit i més fotos microscòpiques. Bueno, és molt divertit. Hi ha un moment, per mi és el moment zènit del llibre, en què, o zènit, ara no sé si és zènit, és igual, en què diu, quan estem en una... Hi ha una pàgina que no te l'ensenyo perquè sé que...
Gràcies.
Pot agafar
gràcies, sí.
Un algú i hem d'acabar el programa, que és una fotografia microscòpica digital de rastreig, bla, 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 del Malik.
Que diuen que si acumula molta...
Sí, sí. I hi ha un bacteri que li diu a l'altre. Perquè sempre hi ha molts bacteris i bitxos i tal, que, i tots parlen entre ells. Aquí tothom parla, és com els cucs i les rates d'abans del Hola, no? I hi ha un bacteri que li diu a un altre. T'he parlat mai de la vegada que el sabó va arribar fins aquí? I jo ho deixo aquí. És un llibre divertidíssim, humor i ciència. Tot el que explica és cert, però és molt divertit com ho explica. I, bueno, no sé, jo crec que és dels llibres que recordaré d'aquesta temporada com a sorpresa, perquè me'l vaig endur una mica per aviam si ens encaixava en el programa i quan el vaig començar a mirar vaig al·lucinar.
Aquí tenim un oient involuntari, que és el Carles, que ha d'aguantar-ho tot. I esclar, pobre noi.
S'està posant blanc.
Sí, s'està perdent el color. De fet, de tot això que expliqueu, hi ha una història alemanya que aquí s'ha traduït també una mica, que és una sèrie que a Alemanya està publicat per Oettinger i que es diu The Old Cheese i que ve de ser com Els Bruts i que aquí es va traduir, em sembla que només en castellà, com a Los Feos o no sé què, que era tan fastigós que els pares van començar a escriure cartes al de l'editorial perquè deixessin de publicar aquests llibres perquè era massa brut.
No tingueu pares.
I els nens, al contrari. I va ser tanta la revolució que el fenomen, només així tan gros, només ha funcionat a Alemanya. És a dir, que el llibre s'ha traduït a altres països, però que el fenomen fort va ser a Alemanya. I en part els van ajudar els pares, aquest èxit, no? Aquests pares que es van escandalitzar. Com ara jo, com estic mig marejant.
Molt bé, ara canviem de color, no?
Ens anem al marró, però...
Sant Albert, bueno, és un marró, de moment...
Perquè
compris el llibre, et posen una crispeta de color rosa, però en realitat...
No és una crispeta.
Ja ho sé, és com si fos una crispeta, però en realitat llavors veus el títol i...
Es diu La caca màgica.
Veieu? Sí, tot és molt maco. Em sembla que no havíem rigut mai tant en un programa, verga.
Ai, per favor. Crec que en Carles tindrà molta feina d'edició.
Aviam, no editarà res i tota l'audiència...
Al contrari.
La caca màgica.
La caca màgica. A mi, reivindicar un llibre de l'any 2009 em sembla una meravella. Aquest llibre es va publicar per primera vegada el 2009 i el 2011 en català, però estem davant d'un... còmic sense paraules.
Per tant, en català hi ha un canvi d'accent.
Sí, hi ha un canvi d'accent en el títol. La caca màgica i la caca màgica.
La contra, els crèdits.
Sí, els crèdits i demés. Aquesta col·lecció és de Banca Edicions. Molta atenció a Banca Edicions i als còmics que tenen més 3, més 6 i més 9, perquè la mirada cap a l'infant és molt bonica i la capacitat de lectura de l'infant. I ja està, deixo de ser seriosa. Sergio Mora, o Mágico Mora, és un artista plàstic molt juganer, que té el nen interior molt viu i que, com a tot nen ben viu, l'encanta la cosa fastigosa i visca aquesta caca màgica. En aquest llibre tenim un infant protagonista que està disfressat de conill. I ja sabeu que els conills caguen molt. Però, clar, no, es prepara't, això serà tot així. Tenim aquest nen infant, ho sé, descansant, vestit de conillet, però el veiem dormint. I ahí està arrepenjat rere un arbre, i sobre l'arbre hi ha un ocellet. El tema és que l'ocellet, què farà?
Fa juju en lloc de fer piu-piu.
Perquè és que fa... i se li començarà a cagar a sobre. El tema és que com més s'enfada l'infant, arribarà una pluja de merda tremenda.
L'infant o el conill?
L'infant conill.
Molt bé.
No sabem si és...
Mira quantes crispetes.
Sí, bé, són crispetes.
Perquè us feu una idea, és l'arale, no?
Aquesta, sí, és una
forma,
caca rosa d'arale.
És una caca rosa arale. I a més és això, quan més s'enfada l'infant, més pluja, tremendo. O sigui, és el descontrol merdós. És aquella lectura d'imatge que tu te'l vas llegint i dius, això és veritat, això és real, és un somni, què està passant? I el millor d'aquest llibre és que quan el tanques, són d'aquests llibres circulars, no l'acabes mai, perquè al final tornaràs a quedar-te adormit plàcidament com el nostre infant conill.
Que bonic.
Bravo!
Malgrat tot, que bonic.
En fi, és un fàstic divertit.
És un amor de fàstic.
Sí. Tant de bo les caques fossin així, eh?
Però és màgica aquesta caca. No cal.
Bueno, de la caca al cul, em sembla?
Sí, de la caca al cul.
Els cul d'olla. Els cul d'olla al Roald Dahl, un clàssic. Roald Dahl, un clàssic als cul d'olla, que en anglès es titulaven The Tweets.
The Tweets. A mi em vas posar una mica de deures. Em vas
els has fet o què?
Ah, sí.
Oh.
De fet, Dahl, sabem que ha estat traduït a 41 idiomes, o 40, perdó, 41 llengües, i que ha vengut milions i milions arreu. Però després d'haver fet una cerca, n'he fet uns quants, però després d'haver fet una cerca, jo m'atreveixo a dir, i això potser és una mica imprudent, que el millor títol és el català.
Ah, que sí?
Aquest mot dels cul d'olla, perquè les traduccions que hem trobat és de tweets, que és l'original anglès, és els imbècils o els babaus, hi ha un doble joc, aquí podria ser també el babau. En castellà ho van traduir com los cretinos, en portuguès va ser os pestes.
Os pestes.
Sí, os pestes sí, està bé.
És maco, també.
I en català també existeix, ets la pista. Sí. En francès és, les deux grédins, que són els dos canalles, més o menys traduïts. Uh-huh. En alemany és die Zweigstehenkopf, que és els esbics o els esuics de cap per avall.
Ai.
No he acabat de saber esuics si era un nom propi o què. En neerlandès és die Griesel, que tampoc vol dir gaire res, més potser una mica com els cretins, i en polonès, que no sé com es pronuncia, fleje, que és borrissol o peluseta.
Ah,
la pelusa doncs, del malic que parlàvem abans.
Cul d'olla. S'està animant, eh?
S'està animant. Al final serà el seu programa preferit de la temporada.
I tinc una sorpresa sobre els cul d'olla.
Val. Doncs jo, cul d'olla, pensava que era una paraula que existia. Fins a aquest punt tinc integrat aquest llibre a la meva memòria familiar. A la meva germana i jo aquest llibre era un dels nostres preferits. De fet, quan vam decidir afegir-lo en el programa, el primer que vaig fer va ser dir-li a ma germana que farem els cul d'olla al podcast, perquè és un llibre que ens agradava moltíssim de petites. És la versió en català, com diu la Carlota, jo crec que és veient el que ens ha dit, doncs és potser el millor títol, però és que aquesta paraula se l'han inventada. I jo crec que som molts els que la fem servir, aquesta paraula de cul d'olla.
Estàs
no?
segura que està inventada?
Perquè l'he buscada, no l'he trobat, eh?
Però això no... Potser ni separat l'expressió, perquè a casa ho deien, eh?
Ja.
Ets un cul d'olla?
Ets un cul d'olla. Bé, com a paraula
de que
aglutinada, crec que és invent dels traductors, que hem de dir que són la Carme Geronès i en Carles Orritz. Aquest llibre va sortir el 1980... I la traducció català va sortir el 1988. Des del 1988 aquest llibre s'ha anat reeditant i estic convençuda que no hi ha hagut gaire feina d'anar actualitzant perquè realment el text funciona perfectament encara ara. Com us deia, és un festival de llengua, la versió catalana. Aprendreu molt de vocabulari, cosa que fa una mica de ràbia de dir, però és que és veritat, vull dir, realment es descobreixen moltes paraules, més si ets una criatura, llegint Els cul d'olla de Roald Dahl, però no us preocupeu que no és un llibre diccionari, és un llibre molt divertit, molt passat de voltes, és un llibre ple de bromes, revenges i males passades que es fan al senyor cul d'olla a la senyora cul d'olla. Fins que de cop i volta aquestes males passades les fa algú altre. Jo no explicaré res de què va la història, sinó que us donaré quatre detalls, perquè és que Roald Dahl també és una mica... un senyor ja que es ven sol, no? I que, com William Steig, si aquest món girés rodó, hauria guanyat un premi Nobel, també. Però com que gira quadrat, doncs no. El llibre comença dient «Quin bé de Déu de cares peludes que es veuen avui dia?» I parla de 1980. Estimant Roald Dahl, 2024. Fliparies. ell comença... Tot el llibre és ple... a banda d'explicar la història del Roald Dahl i... la història del senyor i la senyora cul d'olla... En Roald Dahl, per allà al mig, sempre hi ha moments en què s'adreça al lector, fa pensar una mica més, però és un pensar una mica boig, eh? No és un pensar de, vinga, anem a reflexionar sobre la mort, no. Per exemple, reflexionem sobre per què una persona és lletja. Roald Dahl diu que una persona és lletja perquè té pensaments lletjos. Si tu tens pensaments lletjos, acabes sent lleig, inevitablement. Si tens pensaments macos, mai seràs lleig. També explica temes com ara... què vol dir créixer. Fa reflexions sobre la llengua, però tot això ho fa amb tanta gràcia i tan ben posat dins la història que en cap moment tens la sensació de que t'estan ensenyant res, sinó que tu estàs passant bé amb la història i a sobre amb una traducció, com he dit i repetiré mil vegades, de festival lingüístic. Amb aquesta entrada dels cabells, dels pèls, no?, de la gent peluda, diu: la pròxima vegada que vegeu un home amb la cara peluda, cosa que passarà probablement tan aviat com poseu els peus al carrer, us el podeu mirar de prop i rumiar una mica més totes aquestes coses. Quines coses? Ell explica que dins de la barba, clar, com que quan menges, doncs, se t'hi van acumulant coses, doncs s'hi veuen fins i tot cucs. I això lliga amb el... Ja comencem, eh?
Home, i... menjar davant d'algú que té cucs, que li corren cucs a la barba.
Sí, sí. Jo li diria a Roald Dahl, no només homes peluts, també dones peludes ara, el 2024. Però bé, seria un altre tema. I en tot cas, jo crec que ell ho hagués utilitzat d'una manera superelegant dins de les seves novel·les. I tornem amb els Culdolla. Els Culdolla són bruts, són fastigosos, fan pudor, tenen mala llet, es tracten fatal l'un a l'altre. I... la senyora Culdolla, hi ha una frase que quan l'he tornat a llegir ara dic, ostres, aquesta frase em tenia com obsessionada de petita i no me'n recordava. La senyora Culdolla, un dels ulls, el té de vidre i diu: tenia un ull de vidre que sempre mirava contra el govern.
Home.
Jo de petita pensava, què vol dir això? I era una frase que m'obsessionava. És una novel·la que és un festival de bones idees, també, a part del festival lingüístic. O sigui, té una idea bona rere l'altra. És dalt... amb vena. És, amb perdó, perquè ara parlaré de futbol, però és jogo bonito. O sigui, és allò de dir, hosti, però que bé que ho fas tota l'estona. És tan bonic. És ple de renecs, d'insults, i fins i tot m'encanta com acaba, perquè és que acaba, i aquí no faig cap spoiler, sinó que acaba, l'última escena és un senyor d'aquests que van a llegir el gas a les cases, que obre la casa dels Culdolla perquè va a fer la lectura del comptador. Em sembla un final apoteòsic. Tot això per explicar aquesta relació entre aquests dos personatges més uns animals que hi ha per allà, que ells maltracten, però que un dia doncs passarà alguna cosa. I, no sé, és un llibre que ara, tornant-lo a llegir tants anys després, l'he gaudit moltíssim. Fa venir moltes ganes de llegir en veu alta, també per la cosa aquesta de la llengua. I és una obra mestra, breu i preciosa, i a sobre, il·lustrada per Quentin Blake, que és el seu gran company d'obra i que té el mateix to exacte que el de dalt, però amb els pinzells i els llapis.
Jo els vaig posar a prova amb els infants, vam fer club de lectura i funciona perfectament, i a més vam acabar fent una ronda de putades i putadons fastigosos. Aviam, clar, i era la idea sobre la idea, aviam qui la feia més grossa. I crec que aquesta... O sigui, podem parlar de cosa fastigosa o dalt pot escriure de cosa fastigosa omplint-la de literatura, i no sempre passa.
I ara, Carles, hauries de posar un redoble de tambors, perquè el 2025 Netflix llença la pel·lícula
Els Culdolla. En sèrio?
Yes!
Ai!
Oh! I vindrà amb olors?
I seran tots els personatges?
Jo us vull llegir un tros de festival d'aquests d'insults i sinònims, perquè hi ha un moment en què diu... És ben beneit, cridaren. És ben liró. Està ben tocat de l'ala. Li falta un bull. No hi és tot. És un cap fluix. Pallussos, estireu! O sigui... És tot el llibre és així. A més, és ple de diàlegs superfrescos.
Potser hauríem d'enviar aquesta edició a Netflix, perquè no sé si faran la traducció en català.
Perquè facin la traducció en català.
Sí. Aquest serà l'altre drama.
I una coseta més que diu dalt aquí al mig, com qui no vol la cosa, i ja m'aturo, però hi ha una frase que voldria que fos la frase final que llegíssim d'ell. Hi ha un moment que un ocell li pregunten: però tu saps parlar l'idioma dels ocells anglesos? Perquè aquell ocell ve d'una altra banda. I diu: és clar que en sé, diu. No és bo anar a un país sense conèixer-ne la llengua.
Una vegada vivia en un poblet prop de Tarragona un Joan molt golafre. Més ben dit, golafre i llépol alhora. Si hi havia llaminadures, no se'n veia mai tip. El seu ventre semblava un bagul de viatge, sempre hi cabia una cosa més. Menjava no per viure, sinó per tornar a menjar, de pressa, bevejant, xuclant i xarropant. El seu pare, cansat d'aquest espectacle, acabà no volent-lo a taula. Llavors en Joan s'estava en un racó tot el dia, païnt per ja tornar a mastegar. Al seu entorn l'aire era espès i pudent.
Esbotzava bufets, saquejava rebostos, afollava dinars a mig bull, despullava fruiteràs, prenia la gasòfia dels gossos. Aviat tota la vila n'estigué alarmada. Quan sortia al carrer, les dones cuitaven a girar claus i a tancar portes. I com que tot ell suava greix i sucs, almíbar i oli d'ametlles, els gats saltaven de les teulades i s'afileraven darrere seu amb la cua dreta. Els gossos abandonaven els llindars per anar-li a ensumar els garrons i les rates treien el morret per les reixes dels cellers i anaven a clavar-li la dent. En Joan s'havia de defensar com pogués amb un bastó. Fragment de Joan Golafre dins dels Sis Joans de Carles Riba. I ha arribat el moment de la...
tabarra!
Avui tenim una... tabarra especial amb Maria Rovira, molt més coneguda segurament per com a Oye Sherman, que és una humorista i guionista catalana i que forma part del col·lectiu de monologuistes del Soterrani. Va mostrar interès per l'escriptura i la poesia des de ben petita i aviat va fer un grau de comunicació audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra. Ha participat en molts programes radiofònics que molts coneixereu, és una blocaire o una... no, fa stand-ups, no? És una monologuista d'aquestes que realment està creant escola i això és d'admirar i d'animar que continuï. Ha participat en un recull dels guanyadors dels Premis Ciutat d'Olot de l'any 10 en la categoria de poesia i ha tingut altres diversos premis arreu. Però avui, més que els seus premis i el seu talent, també ens interessen les seves lectures de quan era petita. Ens diu això.
Hola, amics del podcast. A veure, bona pregunta. Quin llibre demanava que em llegissin? He intentat fer memòria, no m'ha sortit. Li he preguntat a ma mare... i m'ha dit que el període aquest de jo demanar que em llegissin va durar molt poc perquè de seguida em vaig enganxar als còmics a través del Pequeño País i llavors ja em mirava jo i em petava de riure amb tots els còmics que eren dels meus germans, no? El Mortadelo i Filemón, el Lucky Luke, el Tintín, l'Astèrix, aquests eren la meva obsessió. Llavors de seguida ja vaig agafar jo els llibres i me'ls vaig llegir jo. Després dels còmics vaig anar als llibres del Vaixell de Vapor, els de Roald Dahl, però sí, sí, es veu que de seguida que vaig aprendre a llegir ja m'ho vaig gestionar jo, el tema de la lectura. Hi havia també un que m'agradava molt, me'n recordo, Utingami, el rei de la boira, de la Mercè Canela. I un llibre que els meus pares em proposessin i que no m'interessés, és que crec que no va passar. Crec que no va passar perquè m'ho llegia una mica tot. Llavors... No van fer mai campanya expressa tampoc per cap llibre, perquè jo ja estava preocupada. Sí que recordo que em van portar la típica filla d'una amiga de ma mare, que era més gran, em va portar una col·lecció que es deia els Hollister, com una mena de Los Cinco, i no ho vaig tocar. Però ja està. Crec que els llibres que teníem a casa els tenia bastant apamats. Que vagi bé...
Gràcies, Maria Rovira, per aquesta simpàtica tabarra. Em sembla que aquí, en aquesta taula, estem molt d'acord que els sí. Hollisters eren un plom.
Va fer molt bé la Maria de no tocar-los.
No, sí. Jo recordo que no sé per què no entraven i ho havia intentat enmig i no... Era molt millor els cinc.
I tant.
Ja posats a fer, teníem l'original perquè tu no et sonen els Hollisters. Tot això que
no, no van arribar.
No passa res, no passa res,
Paula. De l'altra banda del mar no van arribar.
Veus, es van ofegar.
I després també m'ha sorprès i trobo curiós això del Pequeño País, que quan he sentit la tabarra m'ha fet com viatjar de cop, no? De dir, ostres, jo també me'ls empassava tots els Pequeños Países, i això que sóc una mica més gran que la Maria, i em sembla que està bé, que era una manera que els nens... Mira, ella va començar amb la lectura del còmic gràcies a això, i que potser, clar, als mitjans això no passa.
No, però... i quan l'escoltava pensava, quants lectors i lectores neixen amb els còmics i que a vegades, no, un llibre de veritat, el còmic és un llibre de veritat i és un llibre que convida a llegir i a fer lectures molt profundes, divertides, i segurament també trobaríem algun còmic fastigós com la Caca Màgica.
Bueno, i això no treu que després llegeixi també altres tipus de llibres, perquè ha parlat de Roald Dahl, ha parlat del Vaixell de Vapor i ha parlat d'aquesta novel·la de la Mercè Canela de l'any 79, Utingami, el rei de la boira, que, bueno, Mercè Canela també és una autora catalana reivindicada que va guanyar el Premi Folch i Torres de molt joveneta i no ha parat, i realment és una autora que, sense fer soroll, però ha anat fent una obra molt, bueno, molt
una
consistent.
I
una feina darrere del Cavall Fort,
com a directora, que em sembla que ha deixat un llegat, no?
Sí,
que em sembla que durarà molt de temps. Doncs ho deixem aquí per avui. Avui és un rècord, em sembla que hem ajustat el temps. Gràcies per la paciència dels nostres oients que juguen amb nosaltres, tant si ho fem llarg com si ho fem curt. I fins d'aquí a 15 dies. I per avui ja hem fet prou poc cas. Aquest programa es fa gràcies a en Carles Garcia, al control tècnic, en Xavi Simó, que ens fa el cartellet a cada programa, l'Enric Galli, el nostre community manager, i el suport de VilaWeb, que ens acull a casa seva. Tornem aviat. I mentrestant, llegiu i creixeu i feu-nos una mica de poc cas. Gràcies per escoltar-nos.